Cada dissabte de 10 a 11 del matí en directe i diumenges de 11 a 12 del migdia en redifusió, el Bagul Sardanista. Un espai de sardanes conduït per Margarida Berneta i Teresa Sierra. El Bagul Sardanista, el programa de sardanes de Vilassar Ràdio.
Salutacions cordials a tots els oients de Vilassar Ràdio. Després d'aquestes llargues vacances, i tal com us vam prometre, l'Espai Bagul Sardanista torna per escoltar sardanes amb tots vosaltres. Amb les piles ben carregades, oi, Teresa?
I tant que sí.
Bon dia, Teresa. Som a la 11a temporada. Esperem que tots hagueu passat un bon estiu. I hi comencem amb en Robert Maza al control de so, la Teresa Sierra, com sempre, ben trobada. Teresa...
Igualment, Margarida. Igualment, oients. Ben trobats.
I qui us parla, Margarida Berneta. I ja que aquests darrers dies un dels temes mediàtics d'actualitat és les Olimpíades, podríem escoltar una sardana que Antoni Ros Marbà va composar l'any 1992, quan Barcelona bullia esportivament. No podia faltar un homenatge olímpic en clau sardanista. L'obra d'Antoni Ros Marbà es va estrenar al Palau de la Música Catalana en el concert de presentació de la Fundació Universal de la Sardana. Doncs escoltem aquesta sardana de Ros Marbà amb una interpretació de la Cobla Montgrins. Homenatge olímpic. El passat 5 de setembre, l'Associació Amics de la Sardana de Vilassar de Mar va programar una sortida a Figueres, capital de la cultura catalana 2009, amb la finalitat de visitar dues exposicions molt interessants relacionades amb la cultura popular que tenen lloc en dos museus d'aquesta ciutat. La primera exposició, ubicada en el Museu del Joguet, forma part dels actes que enguany es celebren al voltant de la figura de Joan Amades, amb motiu del cinquantenari de la seva mort. La mostra està composta per una col·lecció de documents reunits per l'etnòleg i folclorista més prolífic que ha tingut mai el nostre país, autor del costumari català.
La segona exposició, que tenia lloc al Museu de l'Empordà, estava comissariada per la musicòloga Anna Costal i es presenta sota el títol Pep Ventura abans del mite, quan la sardana era un ball de moda. L'exposició gira al voltant de la figura d'aquest músic i compositor empordanès, que posa de relleu una visió trencadora de la seva trajectòria professional, vinculada als fets polítics, socials i culturals de l'època.
A part del dinar, l'activitat es completà amb una visita al castell de Sant Ferran, la major fortalesa europea del segle XVIII. Construït al segle XVIII, regnant a Espanya Ferran VI, les freqüents entrades de tropes franceses durant la segona meitat del segle XVII i primers anys del XVIII van posar de manifest la necessitat de disposar en aquest territori fronterer d'una instal·lació militar destinada a evitar les contínues invasions dels exèrcits del país veí. Bé, després la Teresa ens ampliarà aquesta informació sobre el castell de Sant Ferran. Però fem un alto per escoltar una sardana, ja que parlem de Pep Ventura, escoltem una sardana d'aquest mestre que és considerat el pare de la sardana. Es tracta de la coneguda La Sardana del Bailet, però compta que no és en versió de cobla, sinó en una versió d'un duet format per Jordi Figueró a la tenora i Jordi Vilaprinyó al piano. No és en so de cobla, però ja veureu com us agrada. La Sardana del Bailet, de Pep Ventura. Molt bé, doncs després de la sardana del Bailet, en aquesta versió de...
Molt bonica, Marga? Sí, sí, m'ha agradat molt.
És zona diferent de la cobla, però sí. Bé, també hi ha un instrument de cobla, que és la tenora, i acompanyada al piano. Doncs la Teresa ens explica com va anar aquesta sortida a Figueres el passat 5 de desembre.
De setembre,
per favor.
Doncs sí, els Amics de la Sardana de Vilassar de Mar va organitzar aquesta sortida amb autocar que ens va portar ben d'hora cap a Figueres. A les 10 del matí ja estàvem a les portes del Museu del Joguet, visitant primer la mostra del folclorista i etnòleg, autor del costumari català, Joan Amades. Aquesta mostra, composta per una col·lecció d'auques, goig, plecs, estampes, llibres i diverses imatges reunides per l'Associació Cultural Joan Amades per impulsar un seguit d'activitats divulgatives de l'obra d'aquest folclorista i autodidacta, que va dedicar la seva vida a l'estudi i recuperació del patrimoni tradicional i popular del nostre país. Seguidament, varen visitar el Museu del Joguet de Catalunya, inaugurat l'any 1982, a les dependències de l'antic Hotel París, antiga casa pairal del baró de Terrades de l'any 1767, a la Rambla de Figueres. A partir de l'aportació inicial de Josep Maria Joan i Rosa, un col·leccionista de joguines, el museu actual exhibeix més de 4.000 peces, mecanos, teatrins, animals i cavalls de cartró, cuines, pilotes, baldufes, avions, cotxes, trens, nines, titelles, aparells de màgia, jocs per invidents, disfresses, retallables, manubris, bueno, etcètera, etcètera, etcètera. Sí. Moltes d'aquestes peces s'acompanyen de fotografies antigues de nens amb els seus joguets, la qual cosa ens ajuda a situar-les cronològicament i a veure com s'hi jugava. Alguns joguets pertanyien a personatges com Anna Maria i Salvador Dalí, Federico García Lorca, Joan Miró, Carles Fages de Climent, Josep Palau i Fabra, Joan Brossa, Quim Monzó, Frederic Amat. La visita de la col·lecció pot tenir diverses lectures, la nostàlgica a través dels joguets dels nostres avis i àvies i la d'observació, amb la qual resseguim els avenços científics i tècnics de cada moment que han incidit en el disseny dels jocs i els joguets.
I val a dir que aquest museu, que és privat, l'any 1999 fou guardonat amb el Premi Nacional de Cultura Popular concedit per la Generalitat de Catalunya i el 2007 la Creu de Sant Jordi. I Teresa, deixa'm dir una cosa. Per als que els hi agrada navegar per internet, recomano visitar la pàgina web del Museu del Joguet, que és interactiva i molt divertida, amb un fons musical de Pascal Comelade. Sobretot els que tingueu criatures, quan estiguin així una mica pesadetes, els poseu davant d'aquesta pàgina, jo ho he provat, eh? I dona resultat, i ja veureu com es distreuen una bona estona. L'adreça de la pàgina és www.mjc.cat. És fàcil, mjc.cat. I ja que parlem de joguets, escoltem una bonica sardana de Francesc Cassú anomenada La ballarina i el soldadet de plom. Escoltem-la amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. És llarga, eh?
Llarga i dolça, que
sí. Vaca. Sembla mentida com una sardana tocada amb una altra forma instrumental. Sí. Ja no sembla una sardana,
no,
eh?
No, és veritat,
com, eh?
És veritat.
Hi ha molta gent, potser l'escoltarà i dirà, això no és una sardana, no, no sé. Aquestes s'han equivocat.
Sí.
Doncs sí, era la sardana, la ballarina i el soldadet de plom de Francesc Assú. Uh-huh. Doncs continuem parlant d'aquesta visita que Amics de la Sardana va realitzar a Figueres, enguany capital de la cultura catalana 2009.
A continuació, varen visitar la segona exposició. Aquesta s'ubicava al Museu de l'Empordà, titulada Pep Ventura abans del mite, quan la sardana era un ball de moda, comissariada per la musicòloga Anna Costal i Fornells i que ens va fer de guia durant tot el recorregut amb unes explicacions magnífiques i en certs moments molt curioses al voltant de la figura del músic i compositor empordanès Pep Ventura, posant en relleu una visió trencadora de la seva trajectòria professional, vinculada als fets polítics, socials i culturals de l'època. Aquesta exposició trenca amb el discurs tradicional que ens han fet veure justificant la invenció d'una sardana tradicional a començaments del segle XX. Aquesta exposició presenta el músic empordanès en el context de la seva època, quan el teatre de la seva vila, Figueres, hi actuen companyies d'òpera italianes, els joves republicans ballen sardanes i les societats corals donen veu a la classe obrera.
Que, per cert, espero que l'Anna Costal vindrà un dia d'aquests a explicar-nos... En fi, l'Anna Costal, la comissària de l'exposició,
sí.
Doncs vindrà, no?, un dia d'aquests a explicar-nos amb més detall tot aquest treball que ha fet sobre la figura de Pep Ventura.
Esperem, esperem.
Almenys ens ho va prometre, eh?
Sí, sí.
Doncs bé, serà qüestió de que quedarem amb ella i un altre dia doncs ampliarem més sobre tot aquest treball.
Correcte,
tan
sí,
interessant.
Sí, sí.
Recordem que Pep Ventura i Casas va néixer a Alcalà la Real 1817 i va morir a Figueres el 1875, o sigui que no va, va morir bastant jove. Mm. Doncs vinga, escoltem un altre de Pep Ventura amb la Cobla de Cambra de l'Empordà. En aquest cas és Per tu ploro.
Thank you.
maca, eh? Així no. Ens haguessin sentit els oients, sobretot a tu, el bé que cantes.
Ui, ja estàvem aquí plorant, eh? Per tu ploro, és molt emotiva aquesta sardana. Doncs després d'anar a veure l'exposició aquesta tan interessant que comentaves, Teresa, sobre Pep Ventura, sí, vam anar a dinar a Sant Pere Pescador.
Sí.
Per acabar la nostra visita a Figueres, al castell de Sant Ferran, considerat en el seu temps com la més vella fortalesa de l'Europa de la Il·lustració.
Construït a partir de 1753, seguint el projecte de l'enginyer militar Juan Martín Cermeño, bastit sobre una superfície de 320.000 metres quadrats i amb un perímetre de 3.125 metres. Les seves dimensions fan d'ell el bé cultural d'interès nacional més gran de Catalunya i la fortalesa més extensa d'Europa.
Naturalment, no la varen visitar tota, perquè no hi havia temps. Vam estar acompanyats d'un guia molt agradable i entès en la matèria que ens va portar a visitar una part del castell, el recinte interior format per 6 baluarts de diferents mides, units per sengles panys de muralla.
En el gruix dels mateixos es troben ubicades fins a un total de 93 casamates d'allotjament i de serveis per la tropa. Al nivell del fossat, del front est, hi ha les cavallerisses, impressionant nau capaç d'allotjar al seu dia 3 esquadrons de cavalleria de 450 places. L'espai intern del recinte és ocupat per 9 grans edificis destinats a l'allotjament dels comandaments i oficials amb les seves famílies i, a més, hi ha diversos serveis.
Sota el pati d'armes de 12.000 metres quadrats de superfície es troba situada la reserva principal d'aigua potable de la fortalesa. Aquesta meravella de la enginyeria hidràulica és a una profunditat de 8 metres sota el pis del pati. Consta d'un circuit per omplir-se 4 grans dipòsits amb una capacitat conjunta de 9.000 metres cúbics i un sistema de buidat a prova de sabotatges.
Els darrers moments de la Guerra Civil a Catalunya, Sant Ferran va ser seu del govern de la República Espanyola. L'1 de febrer de 1939 va tenir lloc a la Fortalesa la darrera reunió en territori espanyol de les Corts Republicanes. Finalitzada la guerra, es convertí en gran aquarterament i posterior en presó militar. I com no ens varen ensenyar a la finestra on va estar tancat un dels militars del cop d'estat del 23 de febrer, el coronel Tejero.
I aquí es va acabar la nostra aventura a Figueres i, doncs, escoltem una altra sardana que, ja que parlem de castells i de militars, escoltem una sardana del mateix Pep Ventura que recorda els tocs de trompeta militars. La sardana es diu, ni més ni menys, que L'Osso Matent i està interpretada per la Cobla de les MUC.
Thank you.
Doncs aquesta sardana, que ja es veu que té com unes reminiscències militars o bé és d'estil militar, doncs forma part d'un recull de sardanes inèdites de Pep Ventura que l'Antoni Torrent, president de Fono Vilassar i col·laborador del programa, ens va preparar per l'activitat aquesta de Figueres, de la qual us parlàvem. Doncs, en fi, ara fem una pausa i després continuem escoltant sardanes d'aquest recull.
A Vilassar Ràdio, Bagul Sardanista.